Així és, Sílvia, molt bon dia. Estrenem secció, secció per parlar d'emocions, temps d'emocions amb la Saixet Sallés. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I ben trobada, benvinguda al Penedès en Xarxa, aquesta secció per parlar d'emocions. La Saixet Sallés és coach emocional, especialitzada en autoestima, en empoderament personal i també en gestió de l'estrès i l'ansietat. Té la seva consulta a Vilafranca, ben al centre, a la Rambla de Sant Francesc. I avui entenc que el que vols fer és, vaja, situar-nos una mica què vol dir aquest concepte, segurament molt, molt repetit, interpretat de diverses maneres, d'educació emocional.
Sí.
Què és el que hem d'entendre quan parlem de educació emocional?
Quan parlem d'educació emocional, l'hem d'entendre com un procés en el qual és un procés d'aprenentatge en el qual potenciem certes competències emocionals per tal de que la persona es desenvolupi de manera integral. Aquest és un dels objectius, a més, que busquem. No? Després també, què treballem a consulta? Què és el que es busca també en quant a treball d'educació emocional? El fet de identificar aquestes emocions, posar-hi nom, saber-les expressar, que és un treball que de vegades costa perquè no ens ho han ensenyat, i després també utilitzar-lo a nostre favor. També això és molt important, és com la ment, no? Que a vegades també hem de jugar o hem de fer-la servir perquè jugui al nostre favor, doncs el mateix amb les emocions, les hem de saber transformar.
I d'això encara no en sabem massa, a vegades.
A vegades ens costa, tampoc no ens ho han ensenyat, tant en el nucli familiar com en temes d'educació, i per sort, avui en dia, doncs a les escoles estan intentant, dins del que marca el currículum, però estan fent una gran feina per implementar el tema de l'educació emocional.
I per treballar-ho, què recomanaries a les famílies? I després, si et sembla, parlem de les escoles.
Vale, doncs, a veure, a les famílies, evidentment, al final és treballar-se un mateix, perquè és començar a treballar-se per un, i després jo tinc el concepte de que les emocions també és energia, i llavors nosaltres també som energia, i quan un es comença a treballar amb un mateix, al final, de retruc, el nostre entorn també canvia, també hi ha aquesta transformació. Llavors, com a pares, començar-nos a treballar nosaltres mateixos per començar també després a implementar aquests canvis, aquestes transformacions amb els nostres fills.
Amb alguna recomanació específica, concreta, alguna pauta de comportament?
Sí, aquests punts que he dit abans. Fer aquest treball d'autoindagació que costa molt, mal? Però identificar aquestes emocions, expressar-les. Posaríem aquests dos punts, que aquests crec que són els més importants. Que no és fàcil, però es pot fer. Sí. Llavors, els beneficis que hi ha darrere són múltiples, n'hi ha molts, i val la pena fer aquest esforç.
De quina manera podem fer aquesta identificació, a posar noms, parlar dels nostres sentiments? Hi ha algun, no sé, algun tipus d'exercici?
Bueno, a veure, més que res és el fet d'acceptar també el procés en el qual estem, val? El fet d'aquest autoconeixement, i després anar desengranant una miqueta com ens sentim. Al final és veure-ho des de màxima transparència possible, i el fet de tindre aquesta valentia també d'afrontar-nos a les nostres emocions. Vale? El que hi ha aquesta part fosca nostra, doncs és al final és això, tindre aquesta valentia per posar-se davant d'un mateix, que això ho treballem bastant a consulta i costa bastant, però és un exercici molt xulo per després doncs poder anar traient tot el que hi ha a dins i poder treballar. Hem de ser conscient de que hi ha emocions positives i hi ha emocions negatives, que són les bàsiques que, com he dit abans, doncs també es treballen a les escoles, que gràcies a Déu doncs es comença a implementar bastant. I si te'n dones compte, la majoria d'aquestes primàries, d'aquestes bàsiques, són negatives. I a més, estem com a programats, i ens han educat així també, perquè sentim o tinguem més influència d'aquestes emocions negatives. Llavors, per això ens costa tant també transformar-les, perquè no ens ho han ensenyat. I a més,
poden dir 9 coses positives i només una negativa.
Exacte.
I tenir més en compte aquest aspecte no tan positiu.
Sí, llavors aquest reforç positiu és el que s'hauria d'intentar treballar i tindre en compte a l'hora doncs, de gestionar aquesta educació emocional. Llavors, jo una de les reflexions que normalment faig a les conferències, en els centres educatius, a les escoles, pels pares i mares, i també vull deixar aquí, perquè els oients doncs, la tinguin, és que visualitzin, recordin aquella persona que era un referent a la seva infantesa, de com els feia sentir, si el reforçava o no positivament, val? Què els hi deia per potenciar doncs, aquesta autoestima, com els feia saber que estava al seu costat, que els estimava. Llavors, ells com a pares, com ho transmeten també als seus fills? Vale? Al final és veure com podem millorar o com podem ser la millor versió de pares. O els pares que hagin de ser-ho en breu, que això també doncs, ja poden començar a pensar-ho. No? Llavors, és el fet aquest de... Al final, com puc jo transmetre aquests estats emocionals o fins i tot generar-los, que això també és el que s'intenta treballar, perquè moltes vegades doncs, costa fer aquest pas de generar, de transformar aquestes emocions negatives, que és el que he dit abans, que a més es viuen amb molta intensitat i costa fer aquest treball de transformació.
I el fet de no negar-les, de que hi són aquestes emocions negatives, treballar-hi sense obviar doncs, que existeixen, que estan
Exacte.
Amb nosaltres, conviven amb nosaltres.
Sí, aquest és un punt que és molt interessant que el comentis, perquè normalment, segur que has sentit, o com a pares, no? No ploris, vinga va, has de ser més valent. No? Paraules, frases, missatges d'aquest tipus, al final, què fan? Que els nostres fills o gent del nostre entorn les validin. I al final les assumeixin com a creences seves. Val? Llavors, aquí hi ha la feina que hauríem de fer com a pares, però també hi ha des de petits, amb mestres, en els centres educatius, de no donar aquests missatges, perquè al final el que estem fent és reprimir. I estem negant unes emocions que cada nen, cada persona, les experimenta de manera diferent. De la mateixa manera que aprenem de maneres diferents, el que diem intel·ligències múltiples, en quant a música, en quant a lletres, en quant a expressió doncs, més corporal. Cada nen entén el món i, a més, té una manera diferent d'aprendre. Doncs això és el mateix. Hem de respectar també aquesta manera de, bueno, d'experimentar aquestes emocions.
Ja ens parlaves de buscar oferir la millor versió de cadascú. Per tant, tenim més d'una versió.
Sí, sí. El fet aquest de... Ara ja ens posem més en coaching doncs personal, però el fet aquest de que portem com a màscares a vegades, no? O, bueno, diferents facetes que podem amagar, diferents formes de ser, això també... són factors que influeixen en el fet de... De negar o de que bloquegen, no? aquest creixement i aquesta gestió emocional.
El que queda clar és que hi ha un creixent interès doncs, en aquesta temàtica d'aprofundir-hi, de saber què vol dir l'educació emocional i que gairebé ja forma part en molts casos del currículum escolar reglat en molts centres o que de manera transversal si treballa a les aules.
Sí, i és, jo és el que t'he dit abans, gràcies als docents que fan aquesta feina realment, perquè del que es tracta també és de començar des de la base. Pensa que si ja comencem a treballar des de petitons, al final, quan siguin adults, ja ho tindran treballat. O si més no, hauran fet una gran feina en aquest sentit i serà molt més fàcil que com a persones adultes puguem ja gestionar aquestes emocions. Llavors, s'agraeix aquesta gran feina que estan fent i que, per sort, sembla doncs, que vagi a més. Després, una reflexió que jo també, o una frase, més aviat potser, és el que podríem dir que no podem fer, no som responsables del que fem, de les emocions, que tenim, sinó que hem de ser responsables del que fem amb elles. És com el que he dit abans, no? El fet de jugar a favor amb aquestes emocions, com ho fèiem amb la ment, per exemple. Doncs som responsables del que podem fer amb aquestes emocions. Nosaltres podem tindre centenars d'emocions al dia, igual que de pensaments, però del que es tracta és de l'acció que hi ha aquí després, no? d'aquesta actitud, també podríem dir, com a vegades que diem, ostres, depèn de com aprenguis les coses, no? Amb una actitud o una altra tindràs uns resultats, i és així. Doncs amb les emocions igual, és el que fem amb elles. Això és un dels factors més importants també que s'ha de tindre consciència a l'hora de treballar.
Pot ser un molt bon mitjà d'aprenentatge.
Exacte. Una de les situacions, no?, que a vegades tenim a consulta amb els pacients, per exemple, és que el treball que fem a consulta és molt més fàcil si el pacient ja ve amb aquestes emocions identificades o situacions realment que els genera un conflicte per després poder treballar. Evidentment, si ja ho tenim identificat, si som conscients d'aquestes emocions que ens bloquegen, que ens limiten, igual que les creences limitants, a vegades, que hi ha allà, sí, aquest també és un tema bastant ampli.
Creences limitants.
Sí, sí. Pors, creences limitants, obstacles que tenim allà interns, que a vegades doncs, no som capaços de veure, pels motius que siguin, i ens limiten molt. I, evidentment, va molt relacionat amb el tema de la gestió emocional. Mm-hmm. Llavors, com hem dit abans, doncs sí que és important tindre aquesta consciència de quines són les emocions que ens impedeixen, a més també, assolir objectius a nivell personal. Això també, un dels factors, components que són molt importants a l'hora de fer aquesta gestió emocional i que és bo doncs, que tindre aquesta consciència, és el tema de l'autoconeixement, que és el que ara estem posant aquí sobre la taula, l'autocontrol, aquesta gestió emocional, el tema de l'assertivitat, l'empatia, les habilitats socials, tot això, la creativitat, aquests components es treballen dins de la gestió emocional per tal doncs, que, com hem dit abans, la persona es desenvolupi de manera integral, que és un dels objectius més grans que hi ha en educació emocional.
Suposo que a l'hora de fer aquesta feina, d'identificar les nostres emocions, uh-huh, el context també juga un paper molt, molt influent, no? En funció del moment en què ens trobem, de si hi ha pandèmia o no pandèmia,
exacte,
per exemple, o una situació personal doncs, que ha estat dura, o al contrari, d'un moment d'eufòria, evidentment les emocions es viuen d'una manera o altra.
Sí, sí. Evidentment, quan hi ha moments difícils, és el que he dit abans, no? Estem programats, podríem dir així, per experimentar més emocions negatives que positives. Llavors, depèn de la gestió de cadascú i del moment en el que es trobi, evidentment, es farà més difícil o serà possiblement més fàcil sortir-ne, no? Doncs d'aquest conflicte, d'aquesta situació que hi hagi aquí que ens provoca aquests estats emocionals que ens limiten una miqueta. Llavors, evidentment, depenent de la situació, com per exemple ara doncs, que hem viscut aquesta pandèmia, que sembla que no, i hem anat fent, però ens ha afectat, qui més qui menys, evidentment, doncs ho tenim a dins, i treure, expressar, poder treballar-ho, doncs a vegades no és fàcil. I al final també és com qui ve a consulta i fa aquest pas de valentia de dir... Sí, necessito ajuda, perquè el que fem és un procés d'acompanyament, de guia, d'ajuda, per poder superar certes situacions o treballar per certs objectius. Doncs és això també, el fet de veure realment que aquí tenim un problema, podríem dir, que s'ha de sanar o que s'ha de treballar o cadascú el treball que hi hagi de fer.
És important també subratllar aquest concepte que ara has destacat, no? Cadascú en funció també de com es troba.
Sí, sí que és cert que tenim com unes bases, no? Uns factors, uns recursos que són en general, però almenys jo a consulta al final busques un tractament doncs, més personalitzat, perquè al final els beneficis, no? Doncs són millors. Sí que respectant el procés de tempos de cada pacient, perquè cada persona, com hem dit, és diferent i necessita un temps totalment diferent a un altre per assolir o per sanar X cosetes que hi hagin allà, però s'ha de fer d'aquesta manera personalitzada i adaptant-nos a cada persona, no tothom, o sigui, jo per exemple sóc de les que fa treballar i apreto bastant, perquè si no al final els resultats costa més de que hi siguin. Però sí que és cert que hi ha dies en el qual venen a consulta que si necessites plorar durant mitja hora, doncs plorarem durant mitja hora. I si necessitem apretar una miqueta més, doncs apretarem una miqueta més. Però sempre adaptant-nos en el moment en el que es troba la persona, el pacient. al final ens marca molt la, doncs, aquests estats en el que està el pacient.
I l'edat també?
Sí, el tema de l'edat, a veure, treballem des de petitons, com hem dit, per començar a implementar i que ells ja, ja creixin, doncs, amb aquesta gestió emocional sana i correcta. En adolescents també, perquè pensa que els adolescents és una època difícil, tots hi hem passat, a vegades no ens en recordem, i és una època també amb molts canvis i que, evidentment, ha d'haver-hi un treball i molt més personalitzat. Clar, cada adolescent ho viu molt diferent tot el món en el que estan, i doncs aquí hi ha d'haver-hi un treball també important. I en quant a adults, que, per exemple, doncs, a vegades a les sessions, no? O no sé, gent que coneixes, diuen, ostres, les típiques crisis, no? De tals anys. O... No, al final, treballar-se un mateix, jo crec que apurem massa, fins i tot, no? Doncs quan, per exemple, no ens trobem bé i anem al metge ja, o l'osteòpata ja, quan no podem més, doncs treballar-se un mateix a vegades també, doncs és això, ens costa, però és quan hi ha alguna crisi o hi ha algun moment en el que ja no podem més. No, no és per qüestió de... Però bé, al final, el creixement personal, treballar-se un mateix, és continu.
Doncs deixem aquests conceptes aixets cellers, coach emocional, que ens portarà cada mes aquest espai del temps d'emocions del Penedès en xarxa. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvinguda i que vagi molt bé.
Gràcies a tu.